minuts del matí. Bon dia, eh?
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Que no l'havíem escoltat encara vostè, eh?
No, eh? Aquesta setmana estava aquí amagada.
Sí, escolta'm.
Hi era, eh?
Sí, home, clar. Sí, encara que no escoltin... Sí, el Jordi diu que ha anat de pesca. Sí, vas anar a pescar?
Sí.
I què tal?
La meva primera vegada, mai a la vida havia anat a pescar, de cap de les maneres, però marxar allò a les 5 del matí amb una barqueta i passar tot el matí
mig
pescant.
Mig adormit.
Sí, no, ha estat una primera experiència i haig de dir que està increïble. Són, bueno, aquestes coses que té aquesta feina que de vegades et permeten viure experiències com aquesta, que no sé si hagués tingut l'oportunitat d'una altra manera, i que vaig gaudir al màxim i vaig aprendre moltíssim. Mm-hmm. Un màster de pesca vaig fer.
De la mà del pescador sitgetà Oriol Serra.
Exacte, eh? De la mà d'un dels 4 únics pescadors que queden a Sitges.
Déu-n'hi-do, 4.
Quatre pescadors que viuen d'això, hem de dir. És a dir, és el seu ofici, prou joves, perquè l'Oriol té la meva edat. Mm. I tots quatre pescadors artesanals, és a dir, tots quatre mantenint aquesta filosofia de pesca que cada vegada està més extingida i que té conseqüències això a tots nivells. A Sitges en queden 4, jo crec que són 4 romàntics, perquè... Jo no sé si va ser l'entorn o el què, però vaig tenir molt la sensació de veure practicar un ofici que tenia molt de romàntic i que crec que en té molt de romàntic, perquè realment si un es dedica a ser pescador a Sitges ho és perquè l'apassiona el món.
Vocacional 200%.
Efectivament, mm-hmm. Perquè altre tipus d'al·licients, és a dir, diguéssim, econòmics o aspiracionals a nivell de professió.
En el cas de l'Oriol Carola hi ha un vincle familiar lligat al món de la pesca?
No, és molt curiós perquè ell ens ho explica, perquè és una conversa llarga, veuran, i jo crec que molt interessant, a més amb un ritme molt pausat, perquè, òbviament, a 5:45 del matí
sí, clar.
Tot és pausat.
No pots començar a tirar coets.
Exacte, i ell ens ho explica. L'Oriol des de ben petit va començar, li va agradar això de la pesca, es va enganxar profundament, no té cap antecedent familiar, no reconeix d'on li ve aquesta passió, però és una passió que li dura i que jo crec que li durarà tota la vida perquè li encanta el que fa, ho defensa amb fermesa, gaudeix molt. I té unes qualitats que jo crec que són inherents a qualsevol bon pescador. Una és aquesta passió per la pesca i pel mar. És una feina clarament vocacional, mm-hmm. Si no, difícilment et llevaràs a 5:45 del matí per anar a pescar cada dia. I l'altra és la paciència. No es pot ser pescador
i impacient.
Jo crec que és, són coses
incompatibles,
claríssimament incompatibles, perquè aquestes feines, com la de pagès, depens de factors externs que tu no controles, depens del clima, depens de si aquell dia fa bona mar o mala mar. Depens
de
que els peixos aquell dia decideixin moure's o no moure's, perquè els peixos en la pesca artesanal...
No t'estaran esperant.
En la pesca artesanal depèn de que ells es moguin, mm-hmm. Saps? Hi ha altres tipus de pesca que ja no, i que són molt més invasives, aquests altres mètodes, molt més invasius i molt més perjudicials pel mar, i també ens en parla l'Oriol, perquè fa una crítica força ferotge al que estem fent en general amb altres sistemes de pesca i en general amb el mar. Però, per tant, s'ha de ser un home tranquil. Ell és un home tranquil, enamorat de la seva feina, que probablement... la seva aspiració és fer el que li agrada i ser feliç, i mentre pugui fer-ho, ho farà, i de moment pot fer-ho. I crec que no tothom té aquesta capacitat. No tothom té aquesta capacitat d'acceptar i de no desitjar més. No sé explicar-ho, és com... tinc la sensació que vivim en un món en què tot ens porta a voler tenir més, no? Això és
si tinc 2, aspiro a 3. Si tinc 3, aspiro a 4.
A mi això
constantment...
em xocava molt amb el que estava vivint, amb el que vaig viure amb l'Oriol aquell dia, no? I una mica em transportava com al realment important, no? A gaudir d'allò que tens, doncs si tens això, gaudeix d'això, i per què necessites més? Si igual amb això ja en tens prou, no? I jo vaig sortir pensant i reflexionant de la conversa. Espero que els oients també ho facin i que en gaudeixin tant com vaig fer jo, perquè l'entorn va ser increïble. Veure sortir el sol des d'aquella barqueta enmig del mar va ser una meravella. Ni mindfulness, ni iogues, sí, ni històries que hi ha ara, perquè tots, com que anem estressats per la vida, ens venen que vagis a tot arreu a meditar. Doncs escolta'm, els pescadors no ho necessiten pas, això, eh?
N'hi ha prou amb una barca, amb llevar-se d'hora a d'hora,
I allà tens el millor moment de meditació, de reflexió, d'introspecció del dia, perquè és increïble, és un espectacle de natura veure allò, i em vaig poder gaudir, i vaig poder gaudir del que és la pesca artesanal, que és aquesta pesca que es fa amb les mans.
Doncs això, se'n poden fer una idea, una barca, la Carola i un pescador sitjatà, l'Oriol Serra.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Now the ceiling bearing down on me, save the starry sky above.
Oriol, bon dia.
Bon dia, Carola, què tal?
Aviat avui, eh? Ens hem matinat.
Bueno, sí, lo normal per anar a pescar una mica, tampoc gaire, eh?
No. Clar, això, per tu, llevar-te aquestes hores i aquest ritme, quan encara és fosc, encara no ha sortit el sol, hi ha silenci al mar, per tu això és habitual.
Sí, és habitual i és un privilegi per mi això, perquè això és... Bueno, ja ho veus, és un altre ritme, no?
Absolutament. I deies ara, és un privilegi, i no sé si on s'acostuma això, i si penses que podries llevar-te d'una altra manera.
Home, jo dic que és un privilegi perquè a mi el mar és el que m'agrada i és el que em té enamorat i atrapat, i és la meva passió. Per això és un privilegi, perquè faig alguna cosa que m'agrada. Si anés en mar a pescar per només com una feina qualsevol i només pels diners, seria impossible. No aguantaria ni en broma. L'únic que per això a mi això és, bueno, cada dia és diferent. Un dia fa vent, l'altre dia no, un dia fa bon temps, fa mala mar... Bueno, és fantàstic.
Veus un altre Sitges, perquè realment el que es veu i el que es respira és un altre Sitges, eh? Ja sigui... En el moment en què arribes al port, no? En el trajecte de casa teva, que arribes amb la moto al port, fins al moment que surts de port i a mar, veus un altre Sitges, és tot és diferent, realment és molt diferent.
Sí, 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 és així com dius, vull dir, no veus a ningú, vull dir, és totalment solitari, però jo com que sóc molt solitari, doncs a mi ja m'agrada, no? Vull dir, és un altre Sitges, així és. Sí, sí.
Oriol, on em portes avui?
Bueno, avui anem a llevar una xarxa que està calada per la sípia, que és el temps de la sípia ara, durant el març, abril, maig, juny, és el temps de la sípia, i hi ha 40 peces calades per la sípia, que una peça són 50 metres, o sigui que hi ha 2 quilòmetres de xarxa, que és el que puc portar legalment, i el 90% del que farem serà sípia i un 10% de potser alguna mabra, algun llenguadet i poca cosa més.
Em comentaves abans que la sípia és resistent, eh? És dels pocs animals menys que resisteixen.
Sí, perquè la sípia té un cicle d'un any, neix i mor el mateix any. Llavors, bueno, les sípies ara a la primavera és quan venen a desovar la costa, desoven, i les que neixen i les que sobreviuen, les que no es pesquen, són ja de l'any que ve.
Surts cada dia a pescar?
Sí, cada dia que el temps ho permet, sí. Sí, sí, cada dia que fa bon temps, doncs sortim a pescar, sí.
I explica'm com arribes a aquest món, és a dir, per què et fas pescador, per què estàs aquí?
Doncs la veritat és que de petit ho tenia claríssim, que volia ser pescador. No em diguis el per què molt bé, perquè el meu pare és de Camprodon, nascut a Camprodon, la meva mare és asturiana, no tinc cap vincle de pescador enlloc, però de petit jo ja m'anava, agafava les canyes i m'anava a pescar els espigons, i de petit ja agafava els celebrets i m'anava a buscar crancs, quisquilles, però de petit vol dir, com l'edat de la meva filla, amb 10 o 12 anys, ja m'anava sol, no hi havia mòbils, no res, i per la nit, i de dia, tot el dia anava pescant. I un dia vaig aparèixer per aquí al port, per casualitat, no me'n recordo per què, i vaig veure els pescadors, i bueno, i em vaig quedar com frapat amb el món aquest de la pesca, que hi havia, abans hi havia, potser hi havia 20 pescadors, tot gent gran, bueno, gent d'abans, més tancada i tal, i de mica en mica es vaig començar a conèixer, i em vaig embarcar amunt, em va ensenyar el barco, un dia vaig sortir amunt, que el meu pare em deia, home, però amb qui vas? Diu, un pescador, bueno, però un pescador, i quin pescador? Perquè, clar, aquestes hores... Me'n recordo el primer cop que vaig anar a pescar amb un pescador, que jo sortia de casa i el meu pare i el meu germà encara estava mirant la tele allà al menjador. I em deia, on vas? Vaig a pescar. Home, però no sé què... I, bueno, total, i em vaig enamorar de l'ofici.
Però què et va enganxar? Què creus que és el que et va enganxar? Què vas trobar ja de nen en això de la pesca, que et va enganxar tan fort com per fins al final arribar al punt de dedicar-t'hi? Sí.
Doncs no ho sé, Carola, no ho sé. Suposo que la pau, el silenci, la pau interior, suposo. Jo mai he sigut gaire d'anar a jugar amb grups d'amics, de petit, i mai he sigut de sortir gaire per la nit de petit, allò que comences. No, no, jo m'anava a pescar, i concursos, i etcètera.
Oh. On pescaves de petit? Quan deies m'escapava, on anaves a pescar?
A la punta de l'església, al terramar, a la torreta, poc més. A aquests jocs, als espigons d'aquí davant de casa, de Sitges.
És un ofici romàntic, no? És a dir, té un punt de romàntic.
Sí, suposo que té un punt de romàntic perquè són oficis que es perden, són oficis que són com molt, molt artesanals, molt tradicionals, i que ho faci una gent jove... Doncs, bueno, és com romàntic, no?
Sí. Clar, Oriol, deies, jo des de petit ja m'agradava, això ja em va enganxar. Entenc que quan a casa vas dir, jo em vull dedicar a això, ja s'ho deuria ensumar una mica.
Sí, perquè jo ja els hi anava dient, i la veritat és que no vaig tindre cap problema, eh? Vull dir, el que volien els meus pares que tingués un ofici que m'agradés, i no m'agradava estudiar. Jo vaig fer FP1 d'administració perquè els meus pares em van apuntar perquè no sabien on apuntar-me. I la veritat és que, com que ja ho tenia tan clar ja de feia anys, quan vaig començar amb 17 anys, vaig començar ja en sèrio de ser pescador i em vaig embarcar en una barca professional, no de hobby, doncs em van recolzar totalment i ho van trobar, suposo que amb por, ara que ets pare ho veus més amb por, però em van apoyar amb tot. No.
I com es planteja un jove la vida pensant en ser pescador? Ho dic perquè quan un és jove té com moltes inquietuds, moltes aspiracions, quines eren les teves, no? És a dir, més enllà de ser pescador, de dedicar-te a això, quines eren les teves il·lusions de futur?
Doncs no ho sé, Carola, perquè les meves il·lusions era anar a pescar i era aquest món i ja era feliç. Vull dir, no tenia inquietuds, vaja, ni una. No ho recordo, tenir inquietuds per voler ser una cosa o una altra, o tenir una cosa o tenir una altra. No, no. Jo era feliç, tenia l'apartament dels meus pares, perquè els meus pares i nosaltres quan érem petits teníem un apartament aquí, veníem els caps de setmana, els meus pares em van deixar l'apartament, aquí al carrer Sant Pere, jo anava a pescar... Vaig conèixer el que és ara la meva dona, que es diu la Mar, i ara de joves, i bueno, vam créixer junts, ella feia el que li agradava, jo també, vull dir, no sé, no vam trobar res a faltar.
Tots dos amb professions romàntiques, eh? Perquè la Mar és editora de llibres, que també sí. són professions prou romàntiques. I entenc que ets feliç, Oriol, què és el sí. que et fa feliç, que no ho canviaries?
No, jo no ho canviaria per res. Soc feliç? Pues, bueno, soc feliç perquè faig una cosa que m'agrada cada dia, que crec que és superimportant, i més a la feina, que t'agradi. Perquè si no, jo no sé, no? No sé què vol dir fer una cosa que no t'agradi, no m'ho puc ni imaginar. O sigui que faig, treballo una cosa que m'encanta, intento guanyar-me la vida millor o pitjor, vaig trampejant, això és una altra història, i tinc dos nens estupendos, vivim a Sitges, que també és un privilegi, i no puc demanar res més, vaja, no sé, va tot bé.
Sí. Anem a això, Deus. Això és una altra cosa, el guanyar-se la vida, és possible guanyar-se la vida fent de pescador a Sitges?
Bueno, guanyar-se la vida és, sent pescador és complicat, però clar, avui en dia guanyar-se la vida què vol dir? Perquè fa un any enrere guanyar 1.000 euros era com un milaurista mal mirat. Avui en dia fer alguna cosa que t'agradi i guanyar 1.000 euros, bueno, no està mal, molta gent suposo que ho firmaria, vull dir, guanyar-se la vida. Guanyar-se la vida no només és monetàriament, que també, no? Però jo crec que hi ha més coses que els diners quan un treballa, sempre i quan ho puguis fer, no? Està clar. Llavors, bueno, pues, si guanyes 1.000 euros i ets feliç fent el que fas, doncs jo crec, jo em sento supersatisfet.
Perquè, Oriol, per qui pesques tu? És a dir, els pescadors, que després amb aquest peix, perquè aquí a Sitges no hi ha llotja. Mm. Aleshores, què es fa? Com funciona el ritme, no?
Bueno, nosaltres anem a pescar, després venim en terra, normalment, traiem el peix, tal, no sé què, i a les 3 del migdia comença la subhasta a Vilanova. Llavors tenim una furgoneta isotèrmica, que és els 4 pescadors que som, i cada dia ens ho anem alternant, cada dia va un diferent, i ho anem a vendre a la subhasta de Vilanova. Arribem allà, passem el peix per la cinta, és una subhasta que va a la baixa, i ja està. Ja està, res més. Llavors ells comptabilitzen els diners i cada setmana t'ingressen el que fas allà, menys els gastos.
Deia, sou 4 pescadors aquí a Sitges, 4, són pocs, queda clar que és un ofici que va desapareixent. Mm. No sé si això també et fa pensar o replantejar que, doncs, que això pugui desaparèixer, no? Que va a la baixa i que això pugui no existir, o sigui, que Sitges desapareguin els pescadors.
Sí, segurament, Carola, segurament, perquè, bueno, no té futur i els joves d'avui en dia... A veure, jo quan vaig començar, tots eren gent gran, gent pescadors de tota la vida, els seus pares eren pescadors, vaig entrar jo, va entrar l'Alfred Piqueras, que tampoc ve de família de pescadora, va entrar un altre, que ara no hi és, però per altres circumstàncies, però ara no es veu ningú que s'interessi o que vingui per aquí o de gent de jove. Tu vas a Vilanova i gent de 20, 25 anys no en veus ni un. I de 30 a 35, molt comptats. Tots són de 40 cap amunt, 50. Llavors està clar que és un ofici que es perd. És un ofici que es perdrà. Es perdrà perquè no hi ha relleu. No hi ha relleu. Perquè econòmicament doncs no ho faràs i passionalment doncs no sé per què, o vivim en un altre tipus de món o no sé per què, doncs la gent no, o no coneix l'ofici o no té passió per aquest temps, per aquests oficis, no? Com molts altres oficis així petitons que es van perdent.
I què es perdrà el món, què ens perdrem de resta si es perd l'ofici de pescador? Què es perdrà Sitges?
Bueno, a veure, Sitges, no ho sé, què es perdrà, però clar, la pesca artesanal, com fem nosaltres, si es perd una mica la pesca artesanal, el que és la pesca està bastant perduda, perquè si tothom pesqués artesanal com nosaltres, el mar estaria ple de peix. El mar ens l'estem cargant entre tots, els pescadors inclosos. Però sobretot la pesca d'arrastre i la pesca que fa mal pels fondos, no? Això està claríssim. Nosaltres som pesca artesanal, nosaltres tenim una xarxa i si el peix no passa per allà, el peix no s'enganxa. L'arrastre són unes xarxes que van arrossegant pel fons del mar. Si desapareixem nosaltres, que som els artesanals que no fem mal al mar, i es queden els altres, el mar està condemnat. Està condemnat a ser un fracàs, cada cop hi ha menys peix. I ara que es perd Sitges, home, Sitges, bueno, doncs perdrà un ofici que no sé quants anys té, perquè la cofreria de Sitges és la més antiga d'Espanya. I això la gent no ho sap, però jo em trobo molta gent, ara cada cop menys, però jo quan fa 10 anys, 15 anys, jo em trobava molta gent de Sitges que no sabia que hi havia pescadors a Sitges. I això és una pena, això sí que és una pena. el mar que tenim aquí, que és superric.
Una mica els orígens, no? Es perdrien, perquè de fet, si tens un problema de pescador... Clar, el que explicaves ara de que si la pesca artesanal desapareix, desapareixeran els peixos, ens carregarem el mar, en el fons és un missatge duríssim. Sí. No sé si creus que no estem prou conscienciats dels efectes de coses com aquestes, no? Que desaparegui una pesca artesanal i que es faci un altre tipus de pesca que el que està fent és malmetent el nostre mar.
Sí, sí, no, no som conscients o la gent no és conscient, però no només és la pesca, eh? Després hi ha les depuradores. Les depuradores, les aigües, això ha fet molt de mal. Les aigües baixen netes de les depuradores. Abans les aigües, tu anaves a Castelldefels i l'aigua era bruta sempre allà, del Llobregat, de tots els riuets que baixen per allà. Ara l'aigua és cristal·lina. Què passa amb tot això? Que no hi ha, l'aigua baixa sense sediments. I al baixar sense sediments, aquí era una mar superrica d'almeja, tallarina, musclo. Estava ple de musclo. La gent de Sitges de tota la vida que li agrada el mar anava a agafar musclos. Tu ara vas i no n'hi ha ni un de musclo. Però no és perquè ens ho haguem carregat nosaltres, això, sinó perquè les aigües baixen netes, sense sediments, i els bivalvis que s'alimenten dels sediments de filtrar l'aigua, que filtren cents de litros cada dia, no tenen substància i desapareixen. I això és una cadena. Llavors el llobarro i la dorada ja no s'aproparà a la costa a menjar, que és el que s'apropava, a menjar l'almeja, el musclo, ja no s'apropa perquè ja no té l'aliment. Vull dir, és una cadena. Les dragues han estat fent molt de mal aquí, això la gent no ho sap. Però les dragues, perquè hi hagi platja, les platges, que jo entenc que hi ha d'haver platja i sorra, perquè és clar que hi ha d'haver sorra a Sitges, només faltaria, però aquesta sorra es treu del mig del mar, a prop de la costa, que busquen sorra molt bona i la tiren allà, però d'on t'han tret la sorra queda un forat. I aquell forat es queda allà, i l'any següent un altre forat, i el següent un altre, i així portem 15 anys. Forats, però forats de 5 o 6 metres de fondària per 300 de quadrats. Vull dir, no és un foradet. Una draga, que és un barco, que és una passada de barco. I allò va xupant i xupant, i és igual on t'estigui, és igual tot. Ells busquen la sorra millor. I la sorra millor és on te cria més el peix, on hi ha l'alguer, etc etc.
Hem de tornar una mica a mirar cap enrere i a posar... O sigui, a ordenar diferent les nostres prioritats, a entendre potser que la natura ha de passar una mica per davant.
Sí, clar, això segur, però això, tal com vivim avui en dia, això és com les fruites, volem maduixes tot l'any. I pues, el peix, pues, volem tot el peix tot l'any. Això passa una mica el mateix. Llavors estem acostumats a una manera de viure que no... Però per suposat que tindríem que tirar una mica enrere i tornar una mica com abans i tenir una mica més de paciència amb tot i si el mar s'emporta a la platja és per alguna cosa, ja tornarà després, o mirar-s'ho d'una altra manera. I les aigües, clar, pues si no hi ha aquestes depuradores i no baixen tan netes, clar, potser la platja no és, l'aigua no és tan cristal·lina. Bueno, és que jo me recordo quan era petit que anava a la platja estava ple d'algues. Molts cops, quan feia una mica de mala mar. I ja estava molt marronosa, que deia, ostres, mama, quina aigua més bruta. Bueno, i què? No, ens banyàvem igual. Avui en dia, clar, si hi ha algues, les treuen, i les algues no s'han de treure de la platja, perquè l'alga aquella és sorra després. Però passen les màquines i s'ho treuen. Bueno, és tot una cadena, no?
Clàudia, m'expliques tot això i en el fons tu ets un home jove, realment tot això ha canviat molt en molt poc temps, és a dir, tu has vist un canvi molt fort, des que tu vas començar fins ara has notat un canvi molt fort al mar.
Sí, molt, 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 molt. Jo vaig començar amb 17 anys, ja fa 25 anys o alguna cosa així, i jo quan vam començar, ostres, agafàvem molt, molt de peix. I el que et deia, els que anaven a la tallarina agafàvem molta tallarina. I, bueno, no vaig començar a notar la diferència, perquè era una mica reaci jo de veure la diferència. Deia, i mi ja m'ho deien, ah, que el peix està baixant, i digo, no, això són temporades, que no sé què, que no sé quantos, però cada cop hem de portar més xarxa, cada cop hem de portar xarxa més bona, cada cop hem d'anar més lluny, per agafar molt menys peix que abans, però molt menys, que vol dir que de 10 anys cap aquí un 50%. Sí, sí, 50%. I de fa 20 anys cap aquí, doncs no ho sé, però de fa 10 anys cap aquí un 50%, a més hi ha estadístiques i hi ha coses fetes i és així.
Aquest és un dels motius que creus que també fa que la gent, que igual no hi hagi gent...
La que està allà dintre, que està esperant a que es faci més de dia per anar a dragar, està dragant allà el Ginesta, que porta uns dies allà dragant el Ginesta, i a més la sorra no és ni per Sitges, se l'emporten a Barcelona, però està dragant al mar de Sitges, perquè aquest any ja per aquí les platges no estan tirant sorra, i no sé on se l'emporta, però clar, l'estan traient d'aquí Sitges, o sigui que a sobre, que no és ni per les nostres platges, la sorra estan traient d'aquí Sitges. Deu ser per allà a Barcelona, suposo, no ho sé, no sé on va, cada dia està amunt i avall, així porta 2 mesos.
Estem a la cimentera de Vallcarca, sí. I aquí està, veiem la draga que està efectivament treballant, i a més, en aquesta conversa està sortint el sol.
Sí, 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 ara, ara es comença a fer de dia.
Oriol deia, parlant, ha sortit el sol. Que això és una meravella poder-ho veure cada dia aquí, enmig del mar, amb aquesta calma i poder gaudir d'aquest espectacle de la natura.
Sí, 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 és una de les coses dintre d'aquest ofici que t'atrapa també. No només el pescar, sinó aquestes coses, no? És un conjunt. I aquesta és una, clar, això, bueno, ja ho veus, sí, sí.
Una meravella veure aquest cel vermellós, com a poc es desperta el dia. Estàvem parlant just abans d'aquesta evolució, no? Aquesta evolució o involució, diria jo, potser, que ha fet el mar i que tu has viscut en molt pocs anys, perquè ets una persona jove i en el temps que portes treballant ja ho has notat. I et preguntava si creus que això també d'alguna manera... no ajuda a que hi hagi interès per aquest ofici, no? El fet de veure que cada vegada és més difícil i que cada vegada hi ha competència o agents externs, en aquest cas, doncs, que tenen molt a veure amb l'evolució tecnològica i amb aquestes ganes de tenir i d'evolucionar, no? Que no ajuden.
Sí, està clar que si la gent jove coneix algun pescador i veu que no monetàriament no hi ha gaire futur, està clar que s'ho pensin o que es busquin o que ja no els interessi. Igualment, el que li agrada ser pescador, o el que li agrada el mar, o el que li agrada pescar i el que vol ser pescador, això és una cosa secundària, eh? Segur, és com, jo suposo que és com oficis com ser pagès o fuster o coses molt així, no? Que si realment t'agrada ser pescador i ho coneixes l'ofici, jo crec que queda en segon terme el monetàriament.
No es pot ser pescador sense vocació.
No. No, no, impossible. Vaja, jo crec que no. Jo crec que no, pots ser pescador durant un temps, 6 mesos, un any, però molts dies que vas a pescar i no pesques res, i passes fred i et mulles, i aquella setmana no cobres ni un duro, bueno, això ho has d'aguantar. Algú més hi ha d'haver perquè segueixis. Clar.
Tens la sensació una mica que vas a contracorrent del món?
No. No gaire, no, no. No, 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 no sóc conscient, no. Si és que ho és, però jo crec que tampoc, perquè contracorrent, bueno, no ho sé.
No, t'ho pregunto perquè, doncs, moltes vegades, no, el que sentim, el que veiem, els impulsos que ens arriben, no, són d'èxit, de guanya, de diners, d'aconseguir, no sé què, i m'estàs parlant d'un altre ritme, no, i doncs això, si t'ho deia per això, no per l'altra cosa.
No, sóc conscient, no.
I amb els fills, que en parleu de l'ofici, et pregunten, perquè clar, ells òbviament hauran anat a pescar amb tu moltes vegades, no sé si, no gaires?
No gaires, perquè la gran no ha sigut mai d'anar molt a pescar, i el peque m'ho diu molt, però clar, té 4 anys, i encara no me'l puc emportar, aquest estiu un dia vindrà a la barca i pescarà amb la canyeta i tal, però a pescar encara no me l'he pogut emportar. I la gran, algun cop que li he dit, però sí, sí, però no. No, no, no. No li interessa gaire, vaja.
T'ho dic perquè no sé si ho penses també, no? I si t'agradaria que els teus fills continuessin amb l'ofici?
I a mi el que m'agradaria és que els meus fills fessin el que a ells els agrada. Si els agradés ser pescador, jo encantat. però no els hi penso inculcar res, vull dir, ells triaran. A mi el que m'agradaria és que tinguessin alguna cosa clar i que el que facin per treballar els agradi. A partir d'aquí que facin el que... Jo, que siguin pescadors, tampoc tinc cap il·lusió o cap... Vull dir, no, ni m'agradarà més ni menys.
Entenc que tampoc no estàs fent un exercici forçat d'intentar que els teus fills els agradi el mar i la pesca, o aquest món.
No, el mar sí. Sí que els inculco alguna cosa, no? I quan anem a la platja anem a buscar crancs i busquem cucs a la sorra i jo què sé. Però que siguin pescadors, no. Vull dir que em seria igual, si ells volen molt bé, però que si no, cap problema, vaja.
Oriol, no et veus fent res més que no sigui pescar?
Sí, la veritat és que no... A mi m'encanta cuinar, és el meu hobby, cuinar. I algun cop se m'ha passat pel cap muntar alguna cosa de cuina i tal, però després ho penses fredament i em quedo amb això sempre. Ho he pensat dos o tres cops, de fer un petit canvi o de fer una cosa lligada amb l'altra o hasta fer un canvi radical, però al final sempre em quedo amb la pesca.
El ritme en el món de la cuina és un altre, eh?
Clar, clar, per això també. Sí, totalment. Totalment, segur. Ho coneixo per amics que són cuiners i, bueno, és una altra... Per això no em compensa, al final. Jo amb aquest ofici m'ho puc manegar, puc disfrutar dels nens, els puc anar a buscar cada dia, si un dia estan malalts, doncs no vaig a pescar, no dono explicacions a ningú, etc.
Permet conciliar, eh? Que és quelcom tan difícil amb moltes feines d'avui en dia. Sí. Ser pescador permet conciliar.
Sí, és una qualitat de vida, el que parlàvem abans, vull dir... La balança, monetàriament potser no, però tot el que més, si t'agrada, doncs puja molt. Llavors la balança al final has de decidir.
I un pescador cuina peix, principalment?
Sí, nosaltres mengem molt de peix. Ens agrada molt, tots a casa ens agrada molt el peix. Sí, suposo que, clar, al tenir-ho més a l'abast, mengem més peix, clar, que carn. El que és un carn la mengem fora de casa. A casa, carn així pura i dura d'un entrecot, la veritat és que no el fem gaire mai. Bueno, suposo que, clar, l'ofici tira, no? I ho tens més fàcil i pots variar i als nens els encanta i es dirà, bueno, està bé.
Justament és un aliment, el peix, que entre els nens no acostuma ser gaire... O sigui, no acostuma a agradar gaire, eh?
Ja, bueno, això és un altre tema de lo que els hi donen a la majoria dels col·legis el peix que els hi donen. Això seria ja una altra història que tampoc em vull ficar gaire, perquè tampoc no d'això, però anar a buscar peix que ve de no sé on, tan lluny, aquests filets que no tenen espina, quan hi ha molt peix de descarte, que mengen els nens perquè s'ho mengen. L'únic que hi ha més feina amb aquest peix, perquè s'ha de treure les espines, s'han de fer lloms i s'ha de rebussar o s'ha de fer la planxa. Que hi ha aquí a la subhasta i tal. Però bueno, jo això no sé com va i tampoc és la meva història, vull dir, no sé. Però sí, a casa el peix els hi flipa els dos. Els hi dono llenguadets petits, els hi dono trossos de sípia, bueno, estufat o a la planxa, vull dir, els encanta de totes maneres. De totes. De vegades per això diuen, no, papa, un altre cop llenguado no. Vull dir, això és el problema que tinc, no? Perquè, clar, quan agafo llenguados, doncs agafo llenguados i em vagin dos dies a la setmana i em diuen, un altre cop llenguado? I, bueno, filla, pues sí, un altre cop llenguado, no sé.
És el que té tenir un pare pescador, no? Escolta, Muriel, i creus que en general sabem cuinar el peix i que valorem bé el peix que tenim?
Bueno, cuinar bé el peix, no ho sé, jo crec que sí, que la gent que sap que li agradarà cuinar i sap cuinar, pues cuinar bé el peix. El que passa és que ve molt peix de fora, perquè el que dèiem abans, no? A les passateries sempre volem calamars, sempre volem sèpies tot l'any, sempre volem llenguados. Clar, això sí, només compressin peix de la zona de tot Catalunya, del Mediterrani, això no existiria. Tu aniries al mes de novembre a buscar sípies i a la passateria no en veuries a sípies, i etc, no? Què passa? Que ve molt peix de fora. Llavors, el peix, la sèpia que ve de França, per exemple, és la mateixa que la d'aquí, l'únic que gustativament no té res a veure. Per què? Perquè el terreny d'aquí és molt ric, la sorra és molt rica, i és molt ric aquest terreny, no?, de sempre, I el de França, no sé per què, ho desconeixo, però és un altre terreno i gustativament no és tan bo el peix. Pot ser el mateix peix, però pescat d'una zona o pescat en una altra, el peix no té res a veure de gust, no? Però clar, això no se sap quan el veus a la peixateria. Llavors molta gent compra peix que li venen com si fos d'aquí i no és d'aquí. Perquè a mi, a vegades, ja, la sípia, a quin preu va? Dic, pues mira, més o menys va a 13 euros. Ostres, però si la peixateria anava a 12. O sigui, jo l'estic venent a la subhasta més cara que sípies que hi ha a la peixateria. Dic, bueno, perquè aquesta sípia ve de fora. No, pues igual que la teva. Dic, sí, sí, físicament és igual que la meva i és bona, no dic que no sigui bona, però no és la que pesquem aquí artesanalment, o a Vilanova, o a Barcelona, o etc.
Ajudar al producte de proximitat, no?
Sí.
A Sitges hi ha tot el... i es treballa molt el tema de l'slow food, hi ha darrere el Valen, no?, que és el gran fundador d'aquest tema, hi ha molts restaurants que aposten per això. No sé si us ajuda això també als pescadors, als pescadors aquí de Sitges, a la pesca artesanal, d'alguna manera agraïu, diguem, aquests moviments com aquest.
Sí, sí, i tant. Això està superbé. Jo he parlat amb el Valen de vegades i hem de donar més a conèixer el nostre producte. I quan és el temps del llagostí, doncs el llagostí. Però clar, una altra cosa, perquè la subhasta de Vilanova el peix el paga molt bé. És una de les subhastes que paga millor el peix d'artesanal. Els peixaters el compren molt bé, aquest peix, molt, 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 molt bé de preu. Clar, una altra cosa és que els restaurants els hi quadri aquest preu, no? Però és fantàstic que puguin donar peix de Sitges en els restaurants de Sitges, això s'hauria d'aconseguir més, el Valen és un d'ells, i s'hauria de fomentar molt més, amb una etiqueta o amb el que sigui. I tant que sí.
I estaria bé que les peixateries també ho fessin, no? M'imagino. N'hi ha algunes que ho fan, eh?
Sí, n'hi ha algunes que ho fan, però bueno, és més difícil, suposo. N'hi ha... Home, jo en coneixo una a Vilanova que només dona peix de Vilanova i de Sitges. I a més és 100%, vull dir, tu vas al mes, tu tens el peix de proximitat i de temporada. Però mira, els meus germans... Sempre els hi parlo d'aquella peixateria perquè a ells els hi costa molt comprar peix, etc. I l'altre dia van estar aquí, que venen a casa dels meus pares de tant en tant, i van anar a comprar peix en aquesta peixateria. La meva germana va comprar alguna cosa, però el meu germà anava capficat amb tonyina i no hi havia tonyina, doncs ja no va comprar res. Ja no va saber què comprar, clar. Ell, no, és que volia tonyina. Bueno, Ramon, hi ha tonyina, però si no hi ha tonyina és perquè no n'han pescat tonyina. No, però si tonyina sempre n'hi ha. Doncs no és veritat, tonyina no sempre n'hi ha. Clar, i se'n va anar sense res, sense peix. És curiós, per mi és molt curiós això, però és així.
Que hauríem d'anar una mica més amb el format d'arribar a la peixateria i dir què tens avui
exacte,
i adaptar el nostre clar, menú, diguéssim, al que hi ha aquell dia.
I això, no? Clar, i sobretot amb el peix, el que et faci bona pinta, el que t'entri una mica per la vista, el preu. Clar, sí, sí, i tant, això, clar, això, jo ho intento, jo vaig...
Però fins i tot, ho intentes, però sí. Fins i tot li costa al teu germà, que és no. Germà de peixat, que entenc que, de sí. Pescador, que entenc que els teus germans no s'hi dediquen pas, eh?
No, els meus germans són urbanites i no res, els meus germans no volen la sípia al plat. No, no, és això de pescar, i això me l'he importat algun cop, no, ni idea, no els interessa el més mínim.
No, d'on en deuria venir lo de la pesca? No hi ha algun llibre, alguna pel·lícula, alguna música, res que pensis, que tu no hi penses mai en on en deuria venir això?
No hi penso. No hi penso. No. Però el que sí que els primers records, quan anava pescant canya, que era com la meva filla, tindria 9 anys, vaig conèixer un senyor gran que era de Sitges, l'Elias, que cantava vaneres, no sé si et sona, no. I aquell em va inculcar molt anar a pescar i anàvem a fer cucs i d'aquell home sí que me'n recordo molt. Que després, pobre, es va morir al cap de poc. Però no sé d'on ve.
Oriol, estem arribant.
Sí, estem arribant aquí al Port Ginesta i començarem a llevar la xarxa del Ginesta cap a Sitges, podríem dir. Tinc una entre el Ginesta i el Garraf i una altra entre el Garraf i Vallcarca.
Hem sortit a 6:15 del matí, no t'he preguntat a quina hora tornarem, quanta estona t'hi estàs?
Bueno, normalment a les 9, 9:45 estem al port. Sobre les 9 estarem al port, si sí, va tot bé.
Que Sitges gairebé ni ha despertat tampoc,
no.
Eh?
No, que va. Ens venen a saludar les gavines i els gats quan arribem.
vencedor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Pop. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor...
Oriol, bona pesca avui.
Bona pesca, sí, sí. Avui, mira, m'has portat sort. Una mica, i això, quan portes algú, el pescador ho mira bastant. Si no pesca aquell dia, normalment no ve més aquell que ven que he vingut ja, eh? O sigui que...
És a dir, que tinc opcions a que em convidis algun altre dia.
Tens opcions a que vinguis un altre dia, sí, sí. Bona pesca, sí, no sé, 40 quilos de sípia o així. Està molt bé, està molt bé.
Més o menys és el que... Què és el que treus o el que pesques en un dia normal, o sigui, en una temporada normal?
Bueno, ara el temps de la sípia, un dia normal, pues, estic agafant uns 20-25 quilos de sípia diaris. O sigui que avui he anat a algo millor, de la mitja podríem dir, més o menys, eh? Perquè això de la pesca és molt, de vegades pesques molt i d'un altre dia que et penses que el dia abans has pescat i tornaràs a pescar i no pesques.
Oriol, hem vist també, hem vist una altra barqueta, no? Em comentaves que era un company pescador de Vilanova, estava també aquí fent pescant sípia, però amb nansa en aquest cas, i m'has comentat que els pescadors de Vilanova pesquen diferent dels pescadors de Sitges.
Sí, jo crec que sí. A Sitges jo crec que són com més artesanals que Vilanova. Vilanova... pesquen amb un altre tipus de xarxa, pesquen amb molta més xarxa, són barcos més grans, normalment van dues persones o tres, han de portar més xarxa i no miren tant els llocs on s'intueixen, que també pot haver-hi més peix, sinó que es dediquen més a portar més metres, més quilòmetres de xarxa i en un lloc o altre pues, agafen el peix.
Oriol, ja em comentaves que... Explica'm, per qui no entengui bé, quan parles de pesca artesanal, per què li dieu pesca artesanal?
Bueno, per mi la pesca artesanal... Per mi una cosa artesanal és una cosa que treballes amb les mans i amb poca maquinària. Aquí ja has vist que tinc una maquinilla que m'aixeca la xarxa, però tot el que més jo ho faig amb les mans. Podria portar uns aparells que la xarxa, que jo la xarxa ni la toqués, que m'ho fes ell. I em permetria pues, portar també més xarxa, etc. Però com que hi ha uns límits de xarxa, avui en dia tu no pots portar la xarxa que vulguis. Hi ha uns màxims de metres. Una persona sola pot portar 2.000 metres de xarxa com a màxim. Llavors, si portes aquesta xarxa tampoc et fa falta tanta maquinària. La maquinària et fa falta quan portes pues, molts més metres, perquè al final no podries llevar-ho amb la mà tampoc, no? Una mica és així.
Sou un sector, a més que m'explicaves abans, que també esteu molt controlats i molt regulats, és a dir, que ningú es pensi que tothom pot venir aquí i pescar el que li doni la gana, quan li doni la gana i com li doni la gana.
No, que va. Nosaltres anem despatxats, que despatxar vol dir que vas a capitania i dic, mira, jo vull anar al Tresmall. I llavors només pots anar al Tresmall, no pots anar al Tresmall, a la Nansa, al Palangre, no. Que una altra època vols anar al Palangre, has d'anar a capitania, parlar amb el capità, et despatxa per anar al Palangre i llavors no pots anar a la xarxa, no pots anar el que vulguis, ni pots agafar les espècies que vulguis. Jo no puc agafar tonyina, jo no puc anar al pop, tampoc no puc agafar pop perquè està en llambedes i està controlat i qui va al pop doncs ha de despatxar per anar al pop i si no vas despatxat per anar al pop doncs no pots agafar pops.
M'explicaves també, em parlaves abans del cas de la tonyina, no? Que està molt protegida perquè va haver un moment en què estava molt perill d'extinció i que comentaves que s'està fent molt bé, que consideres que s'està fent molt bé el tema de la tonyina.
Molt, superbé, està superregulat, hi ha molts interessos pel mig també que estigui tan regulat i gràcies a això doncs, hi ha molts pocs barcos que puguin pescar tonyina vermella, a Vilanova n'hi ha dos, em sembla, i clar, tots els altres... Ni nosaltres, ni els turistes, ni els barcos de recreo, que els barcos de recreo n'hi ha molts que abans anaven a pescar tonyines, agafaven xípies, tot això pues està molt controlat i si t'enganxen, pues, bueno, et fiquen una bona multa, vaja.
I a més està ajudant a la fauna marina i, entre altres coses, en deies, a que hi hagi menys meduses.
Sí, sí, perquè al haver-hi tanta tonyina, la tonyina es menja la medusa. Aquí teníem un problema, bueno, un problema no, aquí durant els últims 10 anys cada any hi havia més meduses i al final no podies pescar amb la xarxa perquè agafaves moltes meduses, però moltes meduses vol dir més de 100 meduses potser amb la xarxa. I això vol dir trencar la xarxa, vol dir treure la que et pica tot. I què ha passat? Des de que cada any hi ha més tonyina, cada any hi ha menys meduses i la tonyina es menja les meduses. Vull dir, és un cicle, està claríssim que hi ha menys medusa perquè hi ha més tonyina, perquè se les mengen. Sí, sí.
Justament parlant de tonyines, la teva gran pesca de la teva vida fins ara, fins al moment, justament va ser una tonyina.
Sí, bueno, la meva gran pesca de veritat va ser la meva dona, que es diu Mar, que la vaig conèixer perquè ella a final de carrera va fer un reportatge sobre la pesca. I va baixar aquí al port i em va preguntar a mi si la podia ajudar a unes preguntes i tal, i aquella va ser la gran pesca, de veritat. Igualment, de peix, va ser una tonyina que vaig agafar un cop de 260 quilos, que, bueno, que encara quan ho penso, ja fa 8 o 9 anys, i encara que jo penso, pues em fica la pell de gallina, no?
Sí, perquè, clar, em comentaves que no la vas poder ni pujar al barco.
No, clar, la vaig tindre que barluar, com el viejo i el mar, no? Una mica. Sí, sí, és així, eh? Vull dir, la vaig tindre que barluar al barco i anar a poc fins al port.
Sí. Oriol, què estàs fent ara?
Ara estic traient les sípies. Les sípies, quan llevo la xarxa, que ja va vol dir recollir la xarxa, vaig deixant, com que vaig sol, deixo les sípies de banda, que vol dir que quan ve la sípia la deixo sobre apartada de la pila de la xarxa. I ara, quan hem acabat de llevar tota la xarxa, quan anem cap al port de a poc, les vas traient d'una en una, vale? Una de les xarxes, la vas ficant en un balde amb aigua i ja està.
Que això ara, per algú que no ho hagi vist mai de fer, deu pensar, no deu ser gaire difícil. Doncs jo ara mateix veig aquí un barullo, no sé com dir-li, eh? Com una liada de xarxa que, impressionant. Però comentava abans que aquesta és una feina per pacients. No serveix, sí. O sigui, una persona impacient no podria ser pescador.
Bueno, no sé si podria ser o no, però es tornaria boig, perquè, clar, aquí si se't fa un embolic o la xarxa, cada vegada es passa, i no tens paciència, i no tens, bueno, són mal de caps, no en vulguis més, no? És un mal viure, podríem dir. És el que et deia de la sípia, veus, aquesta sípia és la mateixa sípia que agafa un arrastre. No de Vilanova, Vilanova d'on sigui, però aquesta sípia no té ni una gota de sorra, no està rebregada. Un arrastre, què passa? Que arrastra pel fons i aquesta sípia es passa durant una hora com amb una rentadora, donant voltes a dintre el sac, amb sorra, amb porqueria, amb altres peixos, queda tota rebregada i tal. Aquesta sípia és de pesca artesanal, mira quin just, és impecable, vull dir, no té més. La sípia és la mateixa, però el tracte no té res a veure i això al final en el plat es nota. I en el preu també, una mica. Aquesta és més cara que la d'arrastre.
Aquí és on, i aquí el client i el consumidor ha de decidir, no? De valorar si
pot
pagar una miqueta més, no?
I és una pesca sostenible, sobretot. Això és sostenible. Això la sípia, el dia que ella no es vol bellugar, perquè els peixos no es belluguen sempre, el dia que ella no es vol bellugar i està enterrada, tu no l'agafes, aunque tingui la xarxa al costat. Ja pots tenir la xarxa al costat que vulguis. Ella, si no es mou, no s'enganxa a la xarxa, perquè per enganxar-se a la xarxa s'ha de bellugar. Si està quieta, perquè de vegades els peixos es queden quiets perquè ressenten mal temps o per lo que sigui, aquesta sípia segueix allà. Canvi, amb un altre tipus de pesca, ja pot estar la sípia parada, que si passes per sobre te l'enganxes. Si tothom pesqués artesanalment, tothom es guanyaria molt bé la vida i estaria ple de peix. Que potser és inviable, eh? Per tota la gent que som i tothom volem de tot el que parlàvem abans, no? Que tothom vol sípia tot l'any i tothom vol de tot l'any, no? Això és una altra història. Segurament seria molt més car el peix, però hi hauria peix. no com ara que ens estem carregant tot, no?
Escolta, Muriel, no t'he preguntat per la barqueta. Entenc que és teva,
sí,
de propietat, no sé si té nom.
Sí, Fila, es diu Fila, que és el verb de filar. Filar vol dir quan comences a tirar la xarxa, vaig a filar aquí, vaig a filar allà, vaig a filar de Vallcarca per llevant. Vol dir quan tires la xarxa, el verb és filar, vaig a filar, i es diu Fila la barca. Ja, quan la vaig comprar de segona mà, amb un pescador, que és amic meu, a part, i li vaig comprar ell i ja li va posar ell el nom.
I, és a dir, quant de temps fa que la vas comprar i com d'important és per un pescador la seva barca?
Bueno, la vaig comprar fa uns 12 anys, que vaig sol. Jo sempre havia anat amb altra gent, havia anat amb l'Alfred Piqueras durant 7 o 8 anys, havia anat amb el Canyameres, amb el pobre que es va morir, i al final jo sempre volia anar sol, i al final doncs, em vaig comprar aquesta barqueta ja fa 12 anys, i la barqueta, doncs, bueno, home, per un pescador la barqueta és el més important, és la seva eina de treball, vull dir, l'has de cuidar doncs, tot el que puguis, perquè és el que et donarà de menjar i de viure, és la teva vida, vaja, una mica.
Oriol, és també important, i ara m'ho has remarcat un parell de vegades, el llenguatge dels pescadors, que a més us agrada, i entenc que també és la intenció de que perduri, no? De que no es perdi aquest llenguatge.
És xulo, el llenguatge pescador és molt xulo, perquè té moltes coses que la gent diu, què has dit? Bueno, deu passar també amb el pagès, i és maco, vull dir, això sí que ve de les generacions antigues, no? Que es diu, i això segueix bastant, eh? Anar calar, anar llevar, anar a xurrar vol dir anar a aixecar la xarxa, anar a fer l'alba, anar a fer la matinada, anar a fer la prima és el llenguado, per exemple, el llenguado es mou, sobretot l'agafes quan es fa de nit, durant la nit i durant el dia el llenguado no es mou gaire, sobretot quan es fa de nit. I de vegades a l'hivern, que donen mal temps pel dia següent, però aquell dia és bon temps, doncs vas, tires la xarxa i si estàs lluny et quedes allà al costat de la xarxa i quan es fa de nit la lleves, i això és anar a fer la prima. Després anar a fer la matinada, que és al revés, és quan es fa de dia, que això pel llenguado no va, però pel peix d'escata sí, que sobretot el peix d'escata, tipus dento, tipus dorada, tipus llobarro, tipus sars, sobretot el 75% es mou quan es fa de dia. Llavors vas a fer la matinada, tires la xarxa que és de nit, i quan es fa de dia la lleves, i amb això molts cops no fa falta deixar la xarxa moltes hores per agafar el peix tampoc. Això sobretot es feia antigament, que hi havia més peix. Avui en dia costa més, perquè al haver-hi menys peix, doncs, bueno, si ho deixes tota la nit sempre et ve alguna cosa més, no?
Oriol, el que no hi ha són acadèmies que ensenyin a tot això. No. És a dir, al final l'ofici de pescador s'aprèn pescant.
Sí, s'aprèn anant amb els pescadors, i observant, sobretot, perquè els pescadors no t'ensenyen gaire, Sobretot els vells pescadors són bastant... no t'ensenyen gaire, ells. Ells et deixen observar i mirar i no preguntis gaire, però, bueno, amb els anys doncs, vas aprenent l'ofici i si t'interessa, aprens ràpid. Vull dir, tampoc s'ha de ser cap il·luminat, No, és veritat, vull dir... T'ha d'agradar, t'has de fixar i has de voler-ho fer, i ja està. No hi ha més.
Oriol, moltes gràcies. Ha estat un dia fantàstic. Ja estem de tornada, vaja, un dia. Jo dic, és que no són ni les 9 del matí. Estem parlant aquí que gairebé jo tinc la sensació que tenim la feina feta, sé que encara queda, però aquesta és l'altra, no? O sigui, els horaris vitals són completament diferents.
Sí. No té res a veure, però això mola molt. Això és... Bueno, és part de l'ofici. Clar, la gent quan... La majoria de gent, quan està dormint, doncs aquí és quan treballes. I quan arribes al port, encara és... Tu ja portes com 4 hores treballant i arribes al port i encara no hi ha ningú. Només t'esperen les gavines i els gats, no? Vull dir, no hi ha ningú més. I això, doncs, bueno, està bé, a mi m'agrada, vaja.
El que deia, Oriol, moltes gràcies.
Vale, fantàstic, Carola, gràcies a tu.
L'hombre del millón y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesiante el dolor.
El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor.